desert d'amics de penses de senyor en estrany lloc i en estranya contrada lluny de tot bé fart de nutxe tristor ma voluntat e pensa caitivada me trob del tot en mal poder sots més no veia algú que té més haja cura e soy guardat en clos ferrat de pres de que em fau grat a ma trista aventura. Heu ai vist temps que no em plasia res. Ara em content de so quin fai tristura. E los grillons i eu gers ara preu més que en lo passat la bella brodadura. Fortuna vei que ha mostrat son voler sus me volent que en tal punt vengut sia però no em cur pues hai fait mon deber a tots los bons que em troben companyia tots aquests mals no em son res de sofrir en esguard tu qui el cor me destenta em fai tot jorn d'esperança partir com no veig res que ens abans d'una espenta en aconsar nostre deslliurament en aconsar nostre deslliurament. Desert d'amics de béns e de senyor en estrany lloc.
Bé, acabo de sentir un fragment de la cançó Desert d'amics de béns e de senyor, que és una cançó de Jordi de Sant Jordi interpretat pel Raimon, que va començar a cantar-la cap allà als anys, a finals dels anys 70.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts 20 de maig de 2014. Passen uns minutets de les 9 del vespre i som a Potser en Ràdio Sant Celoni. Per tant, això només pot ser una cosa, Tirant de llibres. Avui el programa número 264. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit també a tota la nostra audiència i saludem igualment la Gemma Grau, la tècnica de l'emissora, que amb la seva perícia proverbial cada setmana porta el control tècnic d'aquest programa doncs sense cap motiu doncs de preocupació. I hola, bona nit, Joan. Com tenim la setmana o com tenim el programa?
Bé, bona nit. Esperem que aquest programa que hem preparat doncs, us agradi. L'hem preparat amb molta il·lusió i amb moltes ganes de que sigui una cosa doncs, viva i que us atregui doncs, tot el programa que ara començarà a llegir Francesc. En fi, tirem endavant.
Bé, doncs avui tenim tres cròniques. Una crònica des de les Illes Balears amb la Laia Martínez, una altra des de la Franja de Ponent amb l'Octavi Serret i una altra des de Catalunya amb la Sílvia Romero. Joan, lletres i música. Avui ens has de parlar d'aquesta nit.
Sí, Aida Strings, que és un pseudònim d'una cantant catalana que va fer una cançó que es va presentar, ho va fer pels seus amics i ho va, diguem-ne, va fer filmar aquesta cançó per YouTube, ho va presentar per allà i va tingut un èxit realment espectacular. Milers i milers de gent ha sentit aquesta cançó i pensat que valia la pena portar-la al programa.
Avui tenim també el món del còmic. Parlarem de l'adaptació a la novel·la gràfica, com a novel·la gràfica d'aquell text d'en Martí Gironell, que l'ha fet tan conegut, El pont dels jueus. L'apartat d'internet i llibres, Joan...
Sí, parlem avui d'un web oficial, diguem-ne. Depèn de la Generalitat, és la web del tricentenari. El tricentenari es refereix als 300 anys que fa que estem ocupats per Espanya, Catalunya. I aquí doncs, ha fet una web amb una sèrie d'actes que aquest any, el 2014, doncs, es faran, no?
A Literatura Catalana avui parlarem de dues comèdies de Martí de Riquer. I a l'apartat del Montseny Literari, Jordi?
Doncs parlarem de Poesia als Parcs, que és una nova campanya de Poesia als Parcs que tot just es va presentar fa pocs dies. O sigui que, ja ho sabeu, entre ara i la tardor hi haurà oportunitat d'anar als parcs catalans, fins i tot parcs catalans d'una certa distància, i participar en activitats culturals.
L'Helena Martínez Pons, a l'apartat de Llibres a la Carta, ens parlarà de la novel·la de Care Santos, Desig de xocolata, i acabarem el programa, com cada setmana, amb el noticiari i amb la frase que avui ens portarà en Joan. Som-hi!
La crònica.
Ja tenim el micròfon a l'estat ben volgut acompanyar Laia Martínez des de les Illes Balears, que inaugura la crònica d'aquesta setmana.
Hola, bon vespre, com esteu? Benvolguts. Bé, nosaltres aquí passant la primavera, amb molta de poesia, esperant que arribi la setmana del llibre en català, que properament doncs, us en començaré a parlar, perquè d'aquí un parell de setmanes ja anunciarà els seus actes. I de moment m'agradaria fer-vos una recomanació literària per anar, diguem-ne, filant aquesta primavera, que doncs, us la puc fer gràcies a una nova editorial, l'editorial Arrela. No sé si la coneixeu, però és un projecte de dos menorquins, Ariadna Ferrer i Guillem Alfossea, que va néixer aquest mateix 2014, amb voluntat de tocar tots els gèneres literaris, però que ves per on s'ha llançat a l'aventura començant per la poesia, a través d'una col·lecció que han titulat Envers. Envers amb A. I bé, ho han fet en un moment doncs, on evidentment la llengua catalana es troba molt maltractada un altre cop a nivell institucional i amb voluntat de fer-hi una mica la contra i de demostrar que la literatura dels països catalans és doncs, encara o potser doncs, més fins i tot que altres vegades de les més riques i sanes que existeixen, s'han volgut estrenar publicant tres volums antològics de poesia. El primer va sortir el gener passat i es va titular 51 veus poètiques de Menorca. Hi havia versos de poetes com Pere Gomila, Ismael Pelegrí, Edgar Alemany o Sònia Moll, per dir-vos-en quatre. El segon volum, que va sortir doncs, fa un parell de mesos, va ser 35 veus poètiques d'Eivissa i Formentera, amb poetes com Nora Albert, Manel Marí, Júlia Rans, Owen Clark i amb un pròleg d'Isidor Marí. I avui, a Can Alcover, avui a la nit, a partir de les 9 del vespre, es presenta el tercer volum d'aquesta col·lecció, que al llarg d'aquest estiu doncs, anirà rodant per diversos indrets de les illes a fer presentacions, però que avui s'estrenarà doncs, amb la primera, i és aquest Versos per la llengua, 93 veus poètiques de Mallorca. 93, he dit, i és que tant en aquest tercer volum dedicat a poetes mallorquins com en els d'eivissencs, formenterencs i menorquins, hi ha participació de poetes, diguem-ne, adoptats. és a dir, de poetes d'altres indrets dels països catalans o fins i tot del món, però que escriuen en llengua catalana, afincats a les respectives illes i amb una vocació, també una voluntat de recolzar la nostra llengua, que també doncs, han accedit a participar i han volgut portar el seu granet d'arena en aquestes magnífiques antologies. Avui doncs es presenten 93 veus poètiques de Mallorca a Can Alcover, a Palma, a partir de les 9 del vespre, a través de Jaume Mateu, president de l'Obra Cultural Balear, una entitat que també ha col·laborat en l'edició d'aquest llibre, juntament amb l'Espai Mallorca de Barcelona, un llibre que compta, de més, en aquest cas, amb il·lustracions de Biel Noguera i amb un pròleg de l'actor Antoni Gomila, tan conegut per aquesta obra a Corà. Comptarà la presentació amb diversos autors que han participat a l'antologia, que llegiran les seves respectives aportacions, entre els quals doncs, m'agradaria destacar-vos en un parell, com per exemple Miquel Bezares, Hilari de Cara, Nicolau Dols, Glòria Julià, Pere Joan Martorell, Biel Mesquida, Joan Perelló, Lluís Cervera, bé, i Antònia Vicenç, i així fins a arribar, doncs, em sembla que serem una trentena de poetes recitant avui a Can Alcover aquests versos per la llengua. Totes tres són antologies que combinen la participació de poetes reconeguts i consolidats amb la de joves autors, joves promeses de la literatura catalana, i el resultat doncs, són aquests tres volums molt heterogènies, tant en quant a ús de la llengua com en la perspectiva en què s'ataca, diguem-ne, el tema de la nostra llengua, i sobretot tres antologies imprescindibles. Per tant, estem molt agraïts a aquesta feina de l'editorial Arrela i us recomano fervorosament que intenteu comprar tots tres volums perquè són molt recomanables. I bé, la setmana que ve us explicaré més coses. Moltes gràcies, una besada. Adéu.
Molt bé, doncs esperàvem que la setmana que ve tornis a ser amb nosaltres, que estem esperant d'elit, i ara passem al proper cronista.
Exacte, passem ja a saludar l'Octavi Serret des de la Franja de Ponent. Bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit des de la llibreria Serret del Matalanya a la Franja. Esta nit us vull recomanar un llibre de la Roser Mills que es diu Fes Bondat. És una autoedició, serà publicat ella mateixa i és la seva primera novel·la. Estem parlant de que és una novel·la ja de 400 i pico pàgines i que mos aporta, diguem-li, una història de fades i de... Una història té una part molt fantàstica però una altra part bastant terrenal. Això estem parlant de que al mateix temps que et presenta una història de fantasia i tal, que podem disfrutar, diguem-li, d'aquella història que pareix que sigui més fantàstica, però estes fades acaben fent coses bastant terrenals. Això estem parlant d'un llibre que, bueno, que com bé com sabeu, Roser Mills en Cossetània Edicions ja va tindre dos èxits importants, que va ser Morbo, el seu poemari eròtic, i un altre que... dins de la col·lecció de Pèl a Pèl, les mil una fantasies més eròtiques i salvatges de la història. Allí on feu un repàs, diguem-li, per dins de... Pues, els diferents personatges, no?, i les seves fantasies. O sigui, a partir d'esta novel·la ja podem catalogar Roser Mills com a novel·lista i que realment, jo t'ho asseguro, que te sorprendrà perquè és... té de tot. O sigui, té fantasia, té intriga, té amor, té sexe, té la seva part més eròtica està aquí, lògicament, ja t'estic dient que són unes fades un poc especials, i que realment està tot dins d'una història del personatge que, bueno, que ho va desenvolupant per culpa, diguem-li, de fets anteriors, i a partir d'ahir és tot un engranatge que vull dir que funciona prou bé. T'ho llegiré un poquetet el que fica, i així que a la contraportada, i així t'ho faré una idea. A veure, al començament dels anys 70, la Vitalia, una nena amb experiències psíquiques alterades, és abandonada per la mare en una inclusa plena de visions i miracles. Abans de deixar-la, li diu a cau d'orella, fes bondat. I direm més, alimenta la màgia i ella t'alimentarà tu. Això és una frase que ella està utilitzant, a més, per totes les redes socials, perquè realment es diu bastant del llibre. El llibre, Misteri, romanticisme, una lliberadora de bonsais, un vell col·leccionista, la incomunicació i llegendes d'un poble ancorat en el passat, entefades i encantades, es barregen en aquesta captivadora novel·la amb el dolor que causen les herències no desitjades i els silencis que els pares transmeten als fills. Un joc d'identitats fantàstiques que s'ha de resoldre a la vida real. Indagacions que fan mal i una protagonista fascinadora que travessa aquesta història per commoure i esglaiar del principi a la fi. O sigui que, us ho recomano, és trepidant des del començament fins al final i estan tots els gèneres possibles. O sigui que tens fins al terror, tens... Ho tens tot, vull dir, tens en una dosi, diguem-li, continguda, lògicament, però vull dir que val la pena llegir-lo i us diré més. Si ho trobareu a la meva pàgina, al Serret Llibres, lo podreu comprar en paper. Soc un dels privilegiats, una de les llibreries privilegiades que tenim, que tinc lo llibre en paper, i jo diria que l'única, i a partir d'ahí, si voleu, lògicament, també te'l podeu descarregar en digital des d'Amazon. Això ho trobareu al seu blog també, al blog de la Roser Mills, i teniu en compte perquè és un llibre molt, molt potent i que dona la casualitat de que jo la setmana que ve, juntament en Víctor Amera, el seu company, els tindré aquí firmant llibres el dia 31 de maig com a novetat en Lluminosos. Els tindrem aquí el Víctor Amera i Roser Mills firmant per un costat Fes Bondat Roser Mills i per un altre costat seria Mort contra Roma Víctor Amera, que també n'han parlat i ne seguirem parlant. D'acord? Doncs pues molt bé, pues fins la pròxima setmana.
Molt bé, Octavi, fins la setmana vinent.
Bé, doncs passem de seguida a escoltar la intervenció de Sílvia Romero. Sílvia, hola, bona nit.
Bon vespre des de Barcelona. Avui, com que em sembla que ja comença a fer una mica de bon temps, he pensat comentar-vos algunes possibles sortides en les quals, a més de gaudir d'un dia de lleure, d'oci, també podreu aprofitar per fer alguna que altra visita interessant. Per començar, us proposo arribar-nos al refugi antiaeri de l'Hort del Mas d'Isern, que es troba a Reus, a la comarca del Baix Camp. El Mas d'Isern és un antic mas reformat i habilitat per rebre aquestes visites, i en elles, a més de conèixer aquesta edificació i els horts del seu voltant, amb una bassa, una antiga granja avícola, un corral, el que podrem també contemplar és un refugi antiaeri de la Guerra Civil. L'entrada principal del refugi, que és excepcional pel seu bon estat de conservació, es troba davant mateix del mas, i si ens hi endinsem descobrirem les galeries excavades a terra, les seves sortides alternatives i els diferents elements que s'acostumaven a trobar dins d'un refugi. Aquesta visita la podeu fer el dissabte 24 de maig i per conèixer horaris i altres informacions us adreço a la web del Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, el GPEC, que és www.gpec.cat. Fem una altra visita? Aquest cop la que us proposo té lloc tot caminant per la ciutat, perquè aquest cap de setmana del 24 i 25 de maig a Manresa, a la comarca del Bages, teniu la possibilitat d'inscriure-us a aquestes passejades sota el títol Manresa, ciutat cremada 1713-1714. I és que Manresa va ser la primera ciutat cremada durant la Guerra de Successió, cosa que es va convertir en un càstig exemplar i va fer que altres pobles i ciutats se sotmetessin ràpidament al poder borbònic. I amb aquesta passejada us mostraran els escenaris més significatius de la guerra del 1714 a la ciutat de Manresa. Però si us interessés, cal conèixer els horaris, cal conèixer preus, lloc de trobada i informacions que podeu consultar a la web de turisme de Manresa, que és www.manresaturisme.cat. I continuem amb les passejades. Aquest cop és una ruta literària que té lloc a Calafell, al Baix Penedès, el proper diumenge 25 de maig. En ella se'ns explicarà el Calafell de Carlos Barral, editor, polític, escriptor, membre del conegut grup d'intel·lectuals barcelonins dels anys 50. Ens aproparem a la personalitat i a l'obra del poeta, del qual enguany es commemora el 25è aniversari de la seva mort. Un poeta que en els seus llibres sempre va tenir molt presents els espais i racons vinculats al passat mariner de la platja de Calafell. Cal fer reserva, cal conèixer els horaris i, per tant, el millor és consultar-ho tot plegat a la web de l'Ajuntament de Calafell, dins l'apartat Agenda. La web és www.calafell.cat. I, en tot cas, ara sí, deixem de banda les visites, deixem de banda el cap de setmana A veure altres informacions que he trobat interessants. Sí, demà dimecres 21 de maig a les 7 de la tarda a Barcelona, concretament a la sala Cotxeres del Palau Robert, que està a Passeig de Gràcia en Diagonal, tindrà lloc un acte per commemorar els 20 anys de l'obra Dins el darrer blau, de Carme Riera. Hi intervindran diverses personalitats reconegudes del món de les lletres, la mateixa escriptora Carme Riera, hi haurà debat, lectura dramatitzada. Penso que en aquest cas no cal gaire més informació. Dimecres, 21 de maig, a les 7 de la tarda, al Palau Robert de Barcelona. Però, si voleu fer-hi un cop d'ull, ho trobareu a la web del Palau Robert. www.gencat.cat/palaurobert. I encara un darrer apunt literari. Es tracta d'una conferència que m'ha semblat prou interessant i que se celebrarà el divendres 23 de maig a les 8 del vespre a Folgueroles, a la Casa Museu Verdaguer. La conferència du el títol De les cançons a la creació poètica, un camí poc explorat en Verdaguer i en Espriu. Anirà a càrrec de Jaume Allats, musicòleg i director del Museu de la Música de Barcelona, i de Xevi Rubiró, president del grup de recerca folklòrica. A més, el grup Tornaveus hi participarà musicalment amb textos d'Espriu i Verdaguer. Repeteixo, això és divendres 23 de maig a les 8 del vespre a la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles. I crec que em cal deixar-ho aquí. Que tingueu una molt bona setmana. Fins dimarts vinent.
Doncs moltíssimes gràcies, Sílvia. Fins dimarts vinent.
Lletres i música.
Hi havia una vegada una noia que encara no tenia 20 anys. Va penjar unes quantes cançons a YouTube sense cap més intenció que ensenyar-les al seu entorn més proper. Però una d'aquestes cançons ha tingut un èxit inesperat. És la cançó Aquesta nit, un cant al país. Aquest cant l'ha fet una cantant, una noia que es diu, el nom d'artístic és Aida Strings, amb dues S's, Strings, la S primera, i dues S's seguides. És el nom artístic de Laida Jiménez, el nom real, no és Strings, és Jiménez, que ja suma més de 150.000 visites a YouTube, que això és una cosa realment extraordinària, no és gaire fàcil tenir tantes visites. I ara la jove de Terrassa, acompanyada de músics professionals, és a punt de publicar el seu primer disc, que es diu, aquest primer disc es dirà Tocant de peus al cel. De tota manera, aquesta cançó d'aquesta nit és un cant també, com ja he dit, al país, i hi ha unes aspiracions que en aquest moment estem vivint tots plegats, i per tant valia la pena sentir-la. Anem a sentir-la ara mateix.
Enlluerna la meva ciutat, des de Sant Llorenç fins Montserrat, els núvols marxen volant. I tenc els ulls, imagino que estic trepitjant alguna calada a l'Empordà, d'aquest somni no vull despertar. I demà, pujant l'amor, el temps canviarà, un bon ruixet ens tocarà. Tu com ho veus, a mi no em fa res mullar-me els peus. I no hi ha cap prova, cap paper escrit, però jo porto ben endins i canto pel meu petit i gran país. Es fa tard, la vida és curta, que és millor que dur-la fora de la ciutat. Entre paisatges, castellers, dimonis i gegants, i jugar a la quina i guanyar. I en un poble abandonat construir una granja i viure del que em conrea i rumiar, que més enllà dels meus cognoms les quatre barres porto al cor. Sant Jordi el meu heroi, l'estac el meu tresor. Thank you. cantarés aquesta nit, aquesta nit. Lluitadors, parlem d'este segle d'or, patidors, treballadors, imparables, triomfadors. Ser humillats, van robar-nos llibertats, van prohibir-nos expressar la nostra llengua, el nostre himne, la nostra sang. I no hi ha prou a cap paper escrit, que jo porto ben endins i canto pel meu petit i gran país. I avui ser, ja torna a ser molt més clar, terra brillarà amb tants somriures orgullosos de ser catalans. Ja canto pel meu petit país, els somnis de la gent s'estan complint aquesta nit. Ja canto pel meu petit i gran país, les seves muntanyes, valls i platges.
El món del còmic.
Bé, amigues i amics, comencem a parlar del món del còmic d'avui amb una notícia i una presentació d'un còmic. La notícia és evident. Aquest cap de setmana s'ha celebrat el 32è Saló del Còmic de Barcelona, que ha tingut com a eix temàtic el gènere bèl·lic, i es veu que ha tingut un èxit espectacular, 106.000 visitants. I un augment de les vendes que van fer els més de 150 expositors que hi eren presents en aquest Saló del Còmic.
Tu hi vas anar?
No, no hi vaig anar. Ai. No, estava corregint jo. Corregint i estudiant, que hi vaig tenir un examen d'italià. Doncs bé, es veu que hi ha hagut un èxit espectacular, i més si tenim en compte que enguany s'ha augmentat l'espai destinat a aquest Saló del Còmic. S'ha passat de 19.000 a 32.000 metres quadrats, i estava ple. Es veu que hi ha hagut diverses, com sempre passa, diverses activitats, hi ha hagut taules rodones, exposicions, s'han concedit diversos guardons, amb els quals el Saló del Còmic reconeix anualment els autors i les obres més excel·lents. I bé, doncs esperem que l'any vinent torni a haver-hi aquest èxit espectacular en què s'ha convertit el Saló del Còmic. Però bé, aquesta notícia era secundària, diguem-ho així. El que avui ens ha decidit posar el món del còmic aquí al Tirant de Llibres és l'arribada d'una adaptació d'una novel·la que aquests últims anys ha sigut molt coneguda en la literatura catalana, una novel·la d'en Martí Gironell, el Pont dels Jueus. Doncs bé, sabeu que el còmic, editat per Comic Books, i que ha estat fet per diversos autors, concretament el guió adaptat és de Cesc Dalmases, el color de Pam López i Javi Chaler, i el color de la coberta de Marc Cintes, doncs aquest còmic és a la venda des del dia 15 de maig. I avui quin dia és, Joan? Dia 20.
20.
O sigui, fa tot just 5 dies que aquest còmic s'ha posat a la venda i ja el tenim a Tirant de Llibres, ja en podem parlar. El preu és de 12,95 euros aproximadament. O sigui, no arriba a 13 euros. I el nombre de pàgines és d'unes 63. 63 pàgines, concretament. Doncs bé, qui no recorda El pont dels jueus? Jo no l'he llegit, però m'he hagut de documentar per parlar una mica d'aquest còmic. I el còmic sí que l'he llegit, però la novel·la no, i sí que he vist que hi ha moltes, moltes similituds. Òbviament, el còmic és basat en la novel·la i diu, hem estat documentant sobre què hi ha dins de la novel·la, diu que la trama bàsica és molt senzilla, és, comprèn el projecte, la construcció i l'acabament del primer pont medieval de Besalú, i a partir d'aquesta trama bàsica hi ha tot un seguit de situacions complementàries. L'arribada del pontífex, la lluita soterrada entre l'enginyer Prim Llombart i un contrincant, un fanàtic religiós que es diu Fra Llorenci, un dolent molt sinistre, el cavaller Matamala, una història d'amor amb un rerefons intercultural, Itram, que és cristià, i Jezabel, una noia jueva, una mica de màgia, el druida del bosc, una volada de coloms, uns monstres malèfics, un traïdor penedit, un monjo calavera i unes tensions polítiques i religioses darrere fons. És a dir, la lluita per la primacia entre els comtats de Besalú i Empúries i les lluites en el poder vaticà i el dels bisbes occitans i catalans. Aquest comentari d'aquests continguts de la novel·la del Pont dels Jueus els hem trobat en aquella pàgina web que es diu Què llegeixes? Que són fòrums de gent que ha llegit un llibre i dona la seva opinió. Doncs bé, bona part d'aquests elements que hem esmentat que surten a la novel·la de Martí Gironell resulta que també surten al còmic. Pràcticament tots surten en aquest còmic que estem presentant avui aquí al Tirant de Llibre. Doncs bé, aquest còmic està basat en la novel·la de Martí Gironell. Recordem que en Martí Gironell, a banda d'aquesta novel·la El pont dels jueus, també ha escrit altres títols. Va escriure una novel·la, la seva segona novel·la, que es deia La venjança del bandoler, de l'any 2008. També és autor del Primer heroi i de L'últim abat. Aquesta última novel·la és de l'any 2012. O sigui que ja veieu, si us vau llegir la novel·la del pont dels jueus i us va agradar i voleu llegir una adaptació a la novel·la gràfica, teniu a la vostra disposició aquest còmic que acaba de sortir fa molt poc.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana.
Internet i llibres.
Bé, en aquest espai d'Internet de Llibres d'avui parlarem de la web que és, com jo abans ja he dit, que és una web oficial, la Generalitat de Catalunya, i que es diu, és el tricentenari, resumint-ho tot. És una web bastant completa, té molts apartats i links a molts llocs, i intentaré ser una mica breu per explicar perquè després ja diré
l'enllaç,
l'adreça exacta. El primer de tot cal dir que és una web que parla sobretot de les coses, i sabeu de què estem parlant, com parlem de tricentenari. Són els 300 anys que, doncs, diguem-ne, vam perdre la Guerra de Successió i a partir d'on vam estar ocupats i encara dura fins ara. De 1714 a 2014, això són els 300 anys que han passat. I aquest any sembla que ja hi s'alviren a altes aires, és un moment de recordar una mica tot allò que ha passat aquests anys i sobretot també això va lligat amb la història del Born com a centre cultural que s'ha obert allà i té una relació directa amb el tema del tricentenari. I només diré unes quantes paraules, poques, del Miquel Calçada i Olivella, que és el comissari d'aquest tricentenari, que diu: destacarem el fil invisible que ens uneix a través de moltes generacions per fer entendre què érem, què som i sobretot què serem. Bé, i després també dir que en aquesta web hi ha unes paraules del president Artur Mas, president de la Generalitat, que diu, entre altres coses, que el tricentenari es fonamenta en quatre grans pilars: commemorar, reimaginar, cohesionar i projectar. I també diu que la commemoració dels fets de 1714 és una oportunitat magnífica tant per celebrar la persistència d'un poble i les raons d'aquesta persistència, com sobretot per aprendre dels errors i dels encerts. I penso que són unes paraules molt, molt adequades en aquest llibre, en, aquest, en aquesta pàgina. I a més ja surten tota una sèrie d'iniciatives de culturals de diverses, des de música fins a obres de teatre, dansa, vídeos, també hi ha vídeos i fins i tot enllaços a aquests vídeos perquè es puguin mirar. A més, hi ha una cosa que diuen eixos de la commemoració, que estan fetes a través de 7 pilars, 7 grans línies estratègiques d'aquesta commemoració del tricentenari. Són els actes institucionals, la cultura, l'economia, el pensament, l'ensenyament, festiu, participatiu i simbòlic, un altre apartat, i l'últim, la projecció internacional. Per tant, veu que és una web molt, molt interessant, que no us ho podeu perdre, i si teniu paper i llapis ara ja, podeu apuntar-vos a l'adreça, que és tricentenari, sense tres deules més, tricentenari.gencat.cat, que això és l'adreça de la Generalitat, /K, K vol dir de Catalunya. I amb això, doncs, anireu a aquesta pàgina d'aquí i la podeu gaudir, perquè això és millor, diguem-ne, obrir-la i anar, diguem-ne, obrint els diferents links que hi ha per aquí, que n'hi ha moltíssims, de fet, hi ha el comissari dels eixos, la gent de l'actualitat, el tricentenari, la xarxa, els recursos, el contacte, sala de premsa, en fi, moltes coses que no us el podeu perdre.
Literatura catalana.
Bé, amigues i amics, comencem avui l'apartat de literatura catalana parlant de Martí de Riquer. Martí de Riquer, aquest escriptor, aquest assagista, que va morir, de fet, l'any passat, penso el 2013, sí, 2013 va morir, eh? I havia nascut el 1914, o sigui que va morir amb 99 anys. Bé, aquest senyor va escriure abans de la Guerra Civil un parell de comèdies, Espinosa i els Gentils i El triomf de la fonètica. I resulta que fa molt poc que Quaderns Crema ha reeditat aquestes dues comèdies. Concretament, la primera edició és del maig de 2014, precisament el mes en què estem ara. Ara som al maig de 2014, o sigui que és un llibre acabat de sortir de la impremta, pràcticament. Això ho tenim editat a Quaderns Crema i té un preu aproximat de 12 euros. Ho tenim a la col·lecció Biblioteca Mínima i el número és el 198, i la suma de les dues comèdies fa 119 pàgines, són 119 pàgines, o sigui que són unes comediates que es llegeixen en una tarda, almenys i tot. Molt bé, doncs abans d'entrar en antena, en Jordi em preguntava en què es basa, és a dir, hi ha algun autor que les hagi pogut inspirar, aquestes comèdies, i jo recordava els germans Marx d'haver llegit en algun lloc, ara ja sé d'on t'ho he llegit, a la contraportada del llibre, ho diu. Diu que amb un humor de la corda dels germans Marx, Boris Vian o Ionesco, aquestes dues obres de joventut de Riquer ens fan anar de l'estupor i el somriure a la riallada franca. Bé, explicaré breument de què van aquestes dues comèdies. El triomf de la fonètica, com el seu nom indica, és una novel·la on la fonètica hi és present. Resulta que hi apareixen dos nois, dos no diré adolescents, dos joves, la Joana i en Quim, que som germans, i resulta que el seu pare, que es diu Enric Ribot, és el propietari d'una empresa que es diu La Foca Nostrada. Cada vegada que apareix aquest senyor a escena, assenyala un quadre que hi ha a la xemeneia de casa en què surt una foca. Evidentment, una cosa molt normal de tenir en una casa. En una casa tenir una foca, amb un quadre de la xemeneia. Doncs bé, resulta que treballa aquest senyor, la seva empresa treballa amb pells de foca. I resulta que ell va prometre amb el seu soci, un soci esquimal, que els seus fills es casarien amb els fills del seu soci, que es diuen Nanuk i Laska. Resulta que els fills no ho volen. Els fills no ho volen de cap manera, perquè la noia, la Joana, ja surt amb un noi que es diu Jaume. I, evidentment, no està d'acord amb aquests casaments concertats. El noi, el Quim, diu que és un especialista en fonètica. Diu que ha publicat un estudi realment interessantíssim sobre la R intervocàlica en el castellà que parlen els lloros nascuts a les Antilles Menors. Ho podeu veure.
Interessantíssim,
això és un premi Nobel de comunicació, gairebé.
Com un Quia Palau, també.
Bé, a veure, resulta que els germans faran una conxorxa per ajudar-se i no haver-se de casar. Això sí, El Quim li diu a la noia que perquè ell l'ajudi i no suposi l'autoritat paterna, la Joana, la germana, li haurà de presentar amb ell una amiga seva de l'Alguer, que es veu que parla amb un dialecte, el dialecte algarès, i ell, com que està tan interessat en la fonètica, això és el que li interessa. No vol res més que estudis fonètics, aquest noi. Bé, el cas és que apareix un suposat delinqüent que intenta atacar-los, però té un desmai, i ells es pensen que és mort. I on el tancaran? Tanquen el cadàver dins d'una armadura. El que no saben que després es posarà dret, s'aixecarà i semblarà que l'armadura tingui vida pròpia. Bé, el cas és que apareixeran els dos esquimals, els dos fills del soci, el Quim i la Joana han intentat fer una estratègia de tenyir els cabells de la noia rossa, la Joana, i diu que els esquimals els agraden les noies rosses i amb la pell blanca. Diu que es tenyeixen la cara de negre, com si tingués moltes pigues, i els cabells tots negres. A veure si el noi esquimal no estarà interessat per la noia. Com veu, ja veurem més endavant, ja no puc explicar res més, si no explicaria al final, l'estratègia no els acabarà de sortir del tot bé. Bé, apareix una cambrera, i no diríeu mai com es diu aquesta cambrera, Eurídice. I el seu xicot, que també apareix, com es deu dir el seu xicot? Orfeu, quina casualitat. Doncs bé, una cambrera que resulta que coneix Píndar, coneix el Greco, coneix la tradició grega, Cupido, ha llegit la Ilíada. Que estrany, oi? Que una cambrera conegui tots aquests referents literaris. Bé, és una cambrera, però en realitat després ja veurem que en realitat no és el que sembla. No sé si, segur que sí, que la nostra audiència haurà llegit algunes tragèdies gregues, i sabeu que les tragèdies gregues, al final de les tragèdies gregues, sempre hi havia allò que en deien de l'anagnòrisi, el reconeixement del personatge. Un personatge que no sabia que en realitat era el fill d'un altre personatge que no ho sabia, i al final se sap tot, al final. Doncs aquí, al final d'aquestes comèdies, passarà una mica el mateix. Al final, els fills sabran qui eren, que en realitat es pensaven que eren uns i en realitat són uns altres. El reconeixement de la seva veritable identitat. Surten esquimals que parlen molt bé el català, diuen concretament, un diu que el va aprendre a Chicago.
I hauríem de dir inuit, més que esquimals.
Aquí, és que clar, estem parlant d'una obra dels anys 30. Jo, Joan, no ho he volgut dir abans, però surten alguns comentaris sobre les dones una mica políticament incorrectes. I tu, ja m'imagino que... Concretament diré una cosa, diu... A la pàgina 76 diu el pare, diu Llams, diu, les dones sou... D'ençà que teniu vots, sou insuportables. Clar, som als anys 30. També a l'altra comèdia hi ha alguns comentaris sobre els jueus que me'ls estalviaré, també, perquè... tal com està el panorama avui.
Clar. Sí, sí. Després del debat de l'Àries Canyete, millor no remoure el tema, no? Perquè déu-n'hi-do.
Doncs resulta, com us dic, que diu un d'aquests personatges, diu, com és que vosaltres, seguint esquimals, parleu tan bé el català? Diu el noi, jo el vaig aprendre a la Universitat de Chicago. I diu la noia, diu, a mi me'l va ensenyar a Cuba un negre que s'estimava més ser negre que català. Bé,
Clar, perquè això fa referència a una dita, no?
Quina?
Ojalá fuera blanco, aunque fuera catalán. És una dita de Cuba.
Ah, doncs no la sabia aquesta. Els esquimals resulta que mengen cera com si fos formatge, mengen les espelmes de cera. Diu, apareix una cabra que cada vegada que la pobra noia es posa a cantar, la filla del protagonista, la cabra es posa a balar, però d'una manera molt insistent. Apareix un fakir de Singapur que ve a fer jocs de mans, però en realitat farà desaparèixer un personatge. Cada vegada la cosa es va embolicant fins que al final s'acaba resolent tot. I l'altra comèdia, i acabo, es diu Espinosa i els Gentils. Apareix un home, apareix el cadàver, allò de cos present, amb el taüt, i resulta que davant seu hi ha els hereus, bé, uns familiars, que diu que volen gestionar l'herència, diu que han de gestionar l'herència fins que la seva filla sigui major d'edat. Però ells, mentrestant, mentre no ha arribat la filla, perquè la filla era fora, diu que ja comencen a repartir-se els diners a veure com se'ls quedaran. Una part és per la noia, però una part serà per nosaltres. El que no compten és que en realitat l'home no és mort. Li va agafar una mena d'atac, però els està sentint perfectament tot el que estan dient. Llavors arriba la noia, i al final la noia serà la que finalment s'acabarà aprofitant d'ells. Es pensen que són molt espavilats, i al final qui acabarà sent més espavilada serà la noia. No vull explicar-vos gran cosa més, només volia dir un parell d'acudits que surten amb aquesta obra, amb aquesta comèdia, perquè no oblidem que són comèdies, Diu... Ah, no, pàgina 55. Diu a tu... Diu, però nena, diu el pare, qui t'ha ensenyat a lamentar-te d'aquesta manera? Ausias Marc? Diu el pare. Bé, i acaba la comèdia, un dels últims detalls còmics, perquè la noia no es podia casar perquè diu que el noi li havia regalat un anell i la noia, l'anell li havia caigut al mar. I diu, això és un signe de mal averany, de mala estrogança. I resulta que a l'última escena de l'obra apareix la noia menjant-se un lluç que han pescat i mentre obre el lluç i menja, es menja el lluç, diu, ai, que tinc la boca. I llavors resulta que l'anell que havia perdut resulta que se l'havia menjat aquell lluç i llavors ara ja es podrà casar al final de l'obra.
Em sembla que és un motiu antic aquest, eh?
Sí?
Sí, sí, sí. Ara no et sabria dir si prové de la literatura grecollatina, jo diria que més aviat de la literatura celta, eh?
En Josep Palau i Fabra, a la contraportada de l'obra, d'aquestes dues comèdies, diu que l'autor aquestes obres les ha escrit amb una cultura sòlida. O sigui que al darrere hi ha moltes referències literàries. Clar, és en Martí de Riquer, no és qualsevol. Tornem a repetir la referència. Martí de Riquer, Espinosa i els Gentils i el Triomf de la Fonètica, Quaderns Crema, 12 euros.
El Montseny Literari.
Bé, doncs avui en aquest espai del Montseny Literari parlem precisament del fet que s'ha donat a conèixer ja, es va presentar ahir, concretament a Barcelona, es va presentar al recinte de l'Escola Industrial, el programa de poesia als parcs, lletres i paisatges que organitza la xarxa de parcs naturals i, si entenc bé, doncs compta amb un bon conjunt d'artistes que posen el seu talent a disposició doncs, de la xarxa de parcs naturals. Concretament ahir es va presentar, dic, a l'Escola Industrial amb una lectura de poemes de Joan Vinyoli a la capella modernista de la residència universitària Ramon Llull. Van dur a terme aquesta lectura de poemes Jordi Aliguer, Ani Bats, Vicky Mel, etc, 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 perquè m'hi estendria força. Hi va haver també una actuació musical amb una viola de roda a càrrec d'Adrià Grandia i la dansa d'Anna Rubió. Però quan de fet comença pròpiament el programa de poesia als parcs, lletres i paisatges és a partir del dissabte 14 de juny i diumenge 14 de juny. Aquests dos dies, el dissabte 14 de juny i el diumenge 15 de juny, al Parc Natural de l'Alt Pirineu s'hi fan un parell d'activitats. La dissabte és al Centre d'Art i Natura de Farrera, a càrrec de Rosa Fabregat, Pere Pena i un tercer convidat. Al Parc Natural de l'Alt Pirineu, l'endemà, alguns d'aquests participants tindran a veure amb una passejada poètica cap a l'ermita de Santa Eulàlia de Lendo, més tard, hi haurà més doncs, actuació musical de Christian Sisgard, que és violí, i Anna Rubió, dansa. Però clar, si som al Montseny Literari, és precisament perquè alguns d'aquests actes relacionats amb poesia als parcs, lletres i paisatges també es duen a terme als parcs naturals del voltant de la rodalia de Sant Celoni. Deixant de banda que el diumenge 13 de juliol hi hagi una activitat al Parc Natural del Delta de l'Ebre, concretament al Parc Natural del Montseny, Reserva de Biosfera, el dissabte 5 de juliol a les 7 de la tarda, a la Masia Mariona, hi ha un acte poètico-musical dins la commemoració del, fixeu-vos-hi bé, 50è aniversari de la mort de Rafael Patxot, en record de la visita de la colla del Colón, la colla del Colón entenc que devia ser una tertúlia del Café Colón, a la Masia Mariona, que es va realitzar el 9 de juliol del 32, una commemoració d'aquesta visita. Serà aquesta masia és a Fogars de Montclús. Crec que, si no m'equivoco, és un lloc on hi ha ara precisament un centre cultural enmig del Montseny. Qui participarà? La companyia Bersons, amb un rapsoda, un intèrpret d'acordió diatònic i un guitarra. I més endavant, el 26 de juliol, al Parc Natural del Montseny, novament, en el marc del programa cultural Viu al Parc, hi participaran a l'Espai Montseny, de Viladrau, Jordi Aliguer i Josep Maria Calleja. Per tant, aquests dos actes, aquestes dues dates del mes de juliol, tenen a veure amb el Parc del Montseny. N'hi ha un altre que té a veure amb el Parc del Montnegre i el Corredor, i és més tard, perquè, de fet, el programa d'actes dura de maig a novembre. El de més tard és el diumenge 21 de setembre a les 12, dins el programa cultural Viu al Parc, a la font del Pradelló, d'Olzinelles, Carles Morell, Paul Alba i Adrià Grandia, Viola de Roda, intervindran i, doncs, hi haurà això, poesia i música. En cas que plogués, es faria a la sala d'actes de la Rectoria Vella de Sant Celoni. I em salto tots els altres actes, altres parcs de la xarxa de parcs naturals, perquè no ens queden tan a prop, però n'hi ha de molt interessants. Fins i tot n'hi ha un a l'Alguer, a Sardenya, el diumenge 31 d'agost. Però els altres, bé, potser un força proper, a l'Espai Natural de les Guilleries Sabassona, el diumenge 12 d'octubre. Però com que tot això ja ens queda més lluny, ja tindrem temps de parlar-ne més endavant. I deixem-ho aquí.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Elena Martínez Pons.
Hola, bona nit a tothom. Avui us presento una petita novel·la de la Care Santos, que és una autora que jo, bé, que no la coneixia, però ha estat tot una descoberta. I tot i que Desig de xocolata, que és el llibre que ens ocupa avui, no és l'única obra, sí que és l'única que he llegit jo, i ja sabeu que a mi quan m'agrada una obra d'un autor que jo encara no, doncs no estic familiaritzada, de seguida me'n vaig a buscar-ne una altra, a veure què passa. En tot cas, ja us explicaré. La Care Santos, en realitat, és llicenciada en dret, el que passa que ja des de molt jove ella va començar a escriure i ha treballat a diferents mitjans de comunicació, tant escrits com el diari Barcelona, un diari que ja no existeix, de revista Presència, com d'audiovisuals, televisió i de ràdio només, no? Catalunya Ràdio, com ràdio, etcètera, etcètera. Llavors ella ha obtingut diversos premis, però perquè també té lectura adreçada a gent jove. I bé, jo en principi us vull parlar del Desig de xocolata, que és la novel·la que avui us proposo. Mireu, la novel·la comença narrant la història... Bueno, no, de fet, la novel·la té tres parts. El que passa que jo ara es faig com una cosa general i després us dic part a part. Relata la història de tres dones que estan unides en el temps i que tenen un vincle en comú, que és un objecte, que és una xocolatera blanca porcellana. Jo no sé si algú se'n recorda de les xocolateres com eren abans, però, perquè abans era bastant típic de servir per berenar o per esmorzar els diumenges xocolata desfeta, però jo la tinc bastant present, la forma que té. Llavors, està narrada la història en lloc de, a través d'aquest objecte, però en lloc de ser en un ordre cronològic normal, és a dir, d'on va sorgir aquesta xocolatera i quin és el final de la xocolatera, és el final, és un ordre cronològic invers, és a dir, comença quan aquest objecte de porcellana es trenca, ¿vale? I va d'aquest moment fins a la seva fabricació. Llavors, aquesta és l'excusa que fa que els tres relats de les tres dones enllacin i puguin tenir doncs, una sèrie de cronologia, o sigui, una sèrie de fets cronològics en el temps. ¿Vale? Són més aviat dones que no tenen massa en comú, llevat del seu gust per la xocolata. És una novel·la d'aire costumista, o sigui, té molt a veure doncs, amb la ciutat de Barcelona, una Barcelona contemporània i bé, que avui dia ja sabeu que les xocolates són complexes, són estranyes, ja no és la xocolata amb llet i la xocolata negra i la xocolata blanca, sinó que ara és la xocolata amb sal, la xocolata amb pebre, la xocolata amb menta, la xocolata amb fresó, jo què sé, xocolates sofisticades i raríssimes. I que, bé, ara, avui dia, hi ha mestres xocolaters de molt renom. Doncs la Sara, que és una de les nostres dones, és la propietària d'una reconeguda xocolateria, aquestes que et dic de tant de renom i que de tanta amargadura, Té tot, una bona posició econòmica, una família que s'estima, un negoci que li funciona perquè ven d'aquells bombons estranys que us deia abans, de Peppermint, de no sé què, Però bé, ella tot i així no és una dona que se senti satisfeta, és una dona que té potser alguna mena d'inquietud o de buidor, o vés a saber, però en tot cas això li fa que s'hagi enfrontat un problema que ella va tenir en el passat i que no el té resolt. Llavors, la segona part ens arrenca de la Barcelona contemporània i ens transporta a la Barcelona del segle XIX, on la nostra protagonista aquí és l'Aurora, que és la filla d'una minyona d'una casa doncs, econòmicament solvents. I bé, llavors la xocolata en aquell moment ja no té aquesta cosa tan artesanal i tan artística com en el segle XX, sinó que més aviat té a veure amb els processos industrialitzadors del segle XIX, típics, no?, d'aquella època, que passa que en lloc de parlar de la indústria tèxtil, que és bastant un tema bastant recurrent a les novel·les, doncs aquí es parla de la industrialització de la xocolata. I la trilogia es tanca amb una Barcelona ambientada al segle XVIII, que és els anys de la xocolata artesana, la xocolata aquella que des de feia dos segles que ens arribava d'Amèrica i que encara no se sabia ben bé com endolcir-la, com fer-la més agradable i com fer-la a peces que també a nivell de vista doncs, també fossin més atractives, per dir-ho d'una manera. I llavors aquí la noia és una noia que es diu Maria Anna, que, a veure, està molt encursetada, se sent ella molt encursetada pels costums de l'època i ella fa tot el que sigui per poder-se'n sortir del guió. I bé, ella és xocolatera també i s'enfronta tota sola al gremi de l'època. Ja sabeu que en aquella època sí que encara la societat funcionava per gremis, tot i que ja havíem sortit de la mitjana, tot i així tot funcionava per gremis igualment. I ella s'hi enfronta, perquè els gremis, com us podeu ben imaginar, eren majoritàriament de components masculins. I ella ha de lluitar pels seus drets com a dona. I amb aquesta Mariana doncs, acaba la història de la de les xocolates, del desig de xocolata, però alguna cosa en comú tenen aquestes tres persones, també no a nivell de només del recipient de la xocolata, el que es deia abans de la xocolatera, no? Sinó que també totes tres han de viure situacions que les posen una mica entre les cordes, una mica al límit, no? El límit de veure fins on elles són capaces d'arribar, no? I la xocolata és el rerefons de totes les seves vicissituds de la seva vida i de les seves lluites, tant internes com externes, perquè així com la Sara doncs, és més aviat una lluita interna, la de la Mariana, és obvi que és una lluita externa, perquè és ella la que lluita contra aquest gremi que l'oprimeix, no? O com la de l'Aurora, que és la societat la que l'encurseta, les normes socials, les que la tenen allà amarrada, per dir-ho d'una manera. Jo penso que l'autora el que fa és, bueno, una mica, bueno, evidentment està molt ben documentat, i la tradició xocolatera està molt ben explicada. De fet, a vegades tens la sensació, això també l'explicava, que tens la sensació que mentre llegeixes el llibre estàs fins i tot olorant la xocolata. I això sí, si esteu a règim, doncs no llegiu, perquè és clar, el primer que se t'acudeix quan passa això de que olores la xocolata és anar cap al rebost a agafar una presa. El que a mi m'agrada d'aquesta novel·la, i pel que penso que és molt recomanable, a part de la història que us comento, que està molt bé, és que la narrativa és molt fluida i no ens fa en cap moment feixuc, al contrari, no? Se't fa com molt, molt portable, vull dir, t'identifiques molt amb els personatges, perquè són personatges normals i corrents, personatges de carrer, dins de cada època, I bé, també hi ha, com us podeu imaginar, un rerefons històric en cadascuna de les èpoques. Jo ara no us diré exactament què, però imagineu el segle XVIII, quin és el rerefons històric, imagineu-vos el segle XIX i imagineu-vos la zona contemporània i es poden establir paral·lelismes perfectament. I bé, aquesta és la proposta d'aquesta setmana. Aviam si per la setmana vinent puc portar també una proposta igual d'interessant. Bona nit a tothom.
Bona nit, moltes gràcies Elena Martínez Pons, t'esperem la setmana que ve i passem ja al moment de la frase.
Una frase brevíssima feta per escrit per Pons de l'Aió Menorca 1956, diu el següent: educar és sembrar amb amor, regar amb paciència i esperar amb convicció. I amb això doncs acabem el programa d'avui.
Bona setmana.
A reveure-us i esperem a totes i a tots la setmana vinent.
O bona setmana.
Han fet el programa...
Els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies de Laia Martínez, Ampar Murelló, Sílvia Romero i Octavi Serret. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!